No us perdeu Voltes al Dial. Cada dimarts a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Les Voltes es trasllada a Ràdio Sant Vicenç perquè estigueu ben alerta del que es mou al voltant del món de la cultura. Entreu amb nosaltres a Voltes al Dial.
De Voltes al Dial, en la presentació presentarem una novetat, un CD del cantant londinenc Morrissey. Presentarem més novetats de novel·la del mes de novembre i avui tindrem aquí el Miguel Ángel Duque, que en aquest moment està dirigint, supervisant el Club de Teatre Margarida Xirgu. I li farem una entrevista al voltant de la propera obra que estan llegint i presentaran. Doncs, per començar, presentarem el CD I Am Not Dog a Chain, del cantant anglès Morrissey. Haig de dir que vaig tindre la sort de veure-la l'any 2008, si no recordo malament, dubto si entre el 8 o el 9, al Festival de Benicàssim. Jo anava a veure a Leonard Cohen, que es presentava així com en una gira que va fer molt, molt de cop, i a més, després de Leonard Cohen tocava Morente, i llavors jo vaig anar cap allà a veure Leonard Cohen i després a veure Morente, i em vaig trobar amb l'agradable sorpresa d'escoltar a Morrissey, que va sortir quan va acabar Morente. I després també vaig escoltar el cantant anglès Richard Hadley. O sigui, van ser un tot de descobriments, perquè a Morrissey sí que el coneixia, el Richard Hadley no tant. Però bueno, el que vull dir és que si algú té l'oportunitat de veure a Morrissey, van fer muntar un espectacle i són uns músics, vamos, increíbles. Entonces, el cantante y letrista Morrissey nació en mayo del año 59 en la localidad de Dapeholm, en el condado de Lancashire, en Inglaterra. Con un peculiar tono barítono en su voz, está considerado todo un icono, un innovador del género indie e incluso una de las figuras del pop más influyente de los últimos años. Sus letras destacan por versar siempre sobre temas dramáticos y tristes, insistiendo mucho en algunos como el pasado o las relaciones amorosas con un mal final. En el año 80, el joven Morrissey fundó, juntamente con el músico Johnny Marr, que tocaba el bajo y la guitarra, el grupo The Smiths, que los que sean ya así un poquito entrados en años se acordarán de ellos. Entraron también a formar parte de la banda Mike Joyce, que tocaba la batería, y Andy Rourke, que tocaba también el bajo. El grupo se destacó por la personalidad y lo novedoso de su música, con claras influencias de varios géneros como el punk y el country, pero mezclados con claros elementos pertenecientes al rock and roll clásico. A este estilo se le daría más tarde el nombre de Britpop, que iba a ser el referente para muchas otras bandas como Oasis o The Purple. Entre los años 84 y 88, el grupo lanzó al mercado 4 álbumes de estudio, uno en vivo y un par de recopilatorios y algunos singles, separándose seguidamente por discrepancias surgidas entre sus miembros. Es a partir de este momento cuando Morrissey decide intentar desarrollar su carrera en solitario. En el año 88 lanza su primer álbum como solista, al que pone el nombre de Viva Hate. En 1990 el cantante lanza su segundo trabajo, titulado Bone Drag. Se trata de una recopilación de sencillos con algunos temas del anterior álbum. En 1991 edita Kill Ankle y en 1992 saca un álbum que está considerado uno de sus mejores trabajos, Your Arsenal, y también consigue un éxito arrollador. Incluye 10 temas llenos de fuerza. El cantante vuelve a la escena pública en el año 94 con el lanzamiento de su álbum Vauxhall Han and I, y en 1995 publica World of Morrissey, una recopilación de sus temas más exitosos. En 1998 ve la luz su álbum Maladjusted, el sexto de su carrera como solista. El siguiente trabajo de Morrissey no saldría hasta pasados unos años, concretamente en el año 2004. Después de unos cuantos años de inactividad pública, lanza Your The Quarry, y en el año 2006 Morrissey se marcha a Roma y allí, con la colaboración del conocido compositor Ennio Morricone, fallecido recientemente, lanza un nuevo álbum al mercado al que pone el nombre de Ringler of the Tormentors, que se coloca enseguida en el número uno de las listas de venta del Reino Unido. Ya en el año 2008 lanza un nuevo recopilatorio, Great Hits, y el año siguiente Morrissey se publica Years of Refusal, un álbum de estudio que el cantante considera uno de sus mejores trabajos. Este mismo año publica aún otro disco, Swords, un directo grabado en la ciudad de Varsovia. De la vida personal del cantante cabe destacar que es un conocido defensor de los derechos de los animales, además de ser vegetariano desde edad temprana. El cantante y compositor británico Morrissey ha publicado un nuevo álbum titulado I Am Not Dog, A Chain, que es el que escucharemos hoy, el 13º de su carrera discográfica, que ha obtenido una gran valoración por parte de la crítica especializada. Cuenta con la producción de Joe Ciccarelli, colaborador de los cuatro últimos trabajos del ex líder de Smith, y con la aportación musical de la estrella pertenecientes al rock and roll clásico. A este estilo, este nuevo trabajo de Morrissey aparece tan solo 10 meses después de su anterior lanzamiento California Sound, un álbum compuesto por versiones del artista inglés. Y bueno, pues yo creo que ya lo que debemos hacer es escuchar el CD, después de haber hecho este repaso a su carrera. Y pues vamos a escuchar I'm Not a Dog, A Chain, que es el que da título al CD.
I am not a dog on a chain. I use my own brain. I can turn the conversation off. I'm too clever to be robbed. I am not a dog on a chain. Thanks all the same. I have patience and I have time, both of which are mine. I hear a call, I hear a cry, I raise my voice, I have no choice. I raise my hand, I hammer twice. I see no nice. I am not a dog on a chain. I use my own brain. I do not read newspapers. They are troublemakers. Listen out for what's not shown to you, and there you find the truth. For in a civilized and careful way, they'll sculpture all your views. So open up your nervous mouth and feel the words come streaming out in volume, pitch, and rising cries. Opening your blinkered eyes, for otherwise you will never know.
Fists louder than blows, faster than fists, louder than blows. The dead are dead, ice cold and hard, to where they can't be overcharged. They have no breath, they have no eyes, at least they won't be dying twice.
S'ha escoltat aquest I am not a dog on a chain, que a mi m'ha resultat, m'ha agradat molt, perquè aquest Morrissey és que fa una música molt refrescant, no sé, a mi m'agrada molt. I és a dir que no sempre ho escolto de tant en tant, però tinc aquella sensació sempre que ho poso que és, no sé, és música d'un nivell, d'un gran nivell. Doncs passem a les novetats del mes de novembre, que l'anterior programa ens van dedicar més als DVDs i a la temàtica infantil, i aquest tenim un petit resum, perquè tenim moltes novetats, però tenim un petit resum de la sala d'adults, novel·la i llibres de coneixement. I en primer lloc vull parlar d'una autora francesa que es diu Laetitia Colimban, i amb una que ens porta una obra, una novel·la curta que s'anomena Les Vencedores. Doncs aquesta novel·la està ambientada a França a finals del segle XIX i a la vegada en aquest moment, en el moment actual. És la història de dues dones molt emprendedores i que lluiten per les dones, i que lluiten per treure les dones del carrer, per recuperar els infants abandonats en les dones. O sigui, una novel·la molt commovedora i molt actual. Laetitia Colombani, Les Vencedores, us recomano especialment. L'altra novel·la, aquesta vegada una novel·la policíaca, de l'autor noruec John Esbo, titulada A Sang Freda. I A Sant Freda també és una novel·la curta que està escrita en primera persona, molt propera, diferent quan una novel·la policíaca, perquè aquí el protagonista i qui explica la pel·lícula és l'assassí, el que va explicant com es narren les històries. No hi ha detectius, no hi ha... és l'assassí que explica com ho fa i per què ho fa i, bueno... I té un final apoteòsico, eh? M'ha semblat, el final d'aquesta novel·la m'ha semblat especial. Doncs, John Esbo, A Sang Freda. Tenim una novel·la d'una autora mexicana que es deia Elena Garro, titulada Los Recuerdos del Porvenir, i està ambientada al Mèxic quan de fa exactament 100 anys. I agafa just quan Emiliano Zapata i Villa i tota aquesta gent estan en el poder, quan els assassinen, quan la guerra con los cristianos, con los cristeros, i aquesta dona, que va ser una precursora del realisme màgico, tot i que ella no li agradava la paraula, explica la situació, situació que vivia el país, però sobretot la situació i on estaven les dones, no?, en aquest moment. I bueno, un gran llibre. Jo és el primer que llegeixo d'ella i us recomano. Elena Garro, Los Recuerdos del Porvenir. I de Júlia Guillamón Mota, Joan Perucho i la literatura fantàstica. Anem una miqueta més ràpid ara, perquè si no acabaríem. De Sergio del Molino, La piel. De l'autor Jorge Ramos Tolosa, una història contemporània de Palestina e Israel. Muy interesante. Llibre de cuina, de Amelia Vasiliev, Increíble tofu, 67 recetas para el día a día. Ahora que está en moda el tofu, pues aquí tenéis 63 recetas. De David Bueno y Torres, sen cosas que cal saber sobre el cervell, neuronas, conexions, gens i pensaments. De Adela Muñoz Páez, Marie Curie, 1866-1934, és una biografia de la de Marie Curie, d'aquesta, ho diré, no trobo ara l'adjectiu, bueno, de Marie Curie. Del Gianni Rodari, que van tindre una entrevista fa poques setmanes per una activitat que van fer al redor de Gianni Rodari, tenim les dues vegades del Baró Lamberto o els misteris de l'illa de Sant Giulio. I de l'autora, la novel·la policíaca ara, de l'autora Silvia Lorenzo, El mal de Corcira. També una novel·la policíaca de la increïble autora francesa Fred Vargas, titulada La humanitat en peligro, un manifiesto. De Laura Mas, La maestra de Sócrates. I de Sonsoles Onega Salcedo, en este caso novel·la romàntica, Mil besos prohibidos. Una altra novel·la policíaca de John Connolly, La mujer del bosque. I del famós autor austríac, Joel Dicker, una altra novel·la policíaca, en aquest cas L'enigma de l'habitació 622, que està escrita sobre uns fets reals que va ocórrer al lloc on ell, en un hotel, al lloc on ell vivia en aquest moment. I de l'autor Salman Rushdie, un llibre titulat Quijote. Una altra novel·la policíaca del mestre Andrea Camilleri, Tirar de l'hilo. Una novel·la romàntica de Sofia Rey, Irlanda sin ti. I en aquest cas un llibre de divulgació científica de Nathaniel Rich, Perdiendo la Tierra, la dècada en què podríem haver detenit el canvi climàtic. Una biografia de alrededor al voltant de la figura d'Eduard Ponset, de Genís Cinca Alguer, titulada No moriré mai. Un llibre de geopolítica a càrrec d'Ivan Krastev, La luz que se apaga, com Occidente ganó la Guerra Fría pero perdió la paz. Infamia, El crimen en la antigua Roma, de Jerry Turner. És un assaig sobre els diferents tipus de crims i penes que hi havia en l'antiu imperi romano. Una novel·la policíaca de Greta Alonso, El cielo en tus días. Y Historia militar, de Thomas Urban, La matanza de Katyn, historia del mayor crimen soviético de la Segunda Guerra Mundial. I amb aquestes novetats tanquem aquest període de novetats, deixem les novetats ja de novembre, passarem ja el mes que ve, tindrem les de desembre. I que sapigueu que les teniu a la biblioteca a la vostra disposició i que esperem que vingueu a buscar-les. Molt bé, doncs acabades les novetats del mes de novembre, donem pas a l'entrevista amb Miguel Ángel Duque, que el tenim aquí al costat. Bona tarda, Miguel Ángel.
Hola, bona tarda, Toni.
Moltes gràcies per vindre.
A tu.
Doncs avui, ara farem una entrevista amb Miguel Ángel al voltant de l'obra de teatre, en aquest cas...
Héroe, de Santiago Rusiñol.
Ah, això mateix, l'heroi de Santiago Rusiñol. Uh-huh. Que jo, per lo que he mirat, no? Doncs... Home, interessant en el sentit de que està explicant un moment molt delicat a Espanya, que són les...
La pèrdua de les colònies d'ultramar, les últimes colònies d'ultramar que va perdre Espanya contra la guerra amb els Estats Units.
Això mateix. Està ambientada el 1903, en principi, no?
Bueno, comencem? No, és quan es publica. 1903 és quan es va publicar, es va estrenar.
Vale.
Està ambientada en 1998, just...
1898, la caída, sí, de les Filipines.
Ah, caída de les Filipines.
I preparant-se Cuba.
Sí, és just el mateix any que va perdre Filipines, va perdre Cuba.
Llavors es veu tot, no, però el que explica, tota la misèria... De la venida menos del país,
sí,
la miseria que se genera i...
Bueno, ell el que fa és centrar-se en un punt molt concret que, si vols, bueno, passem i comencem,
sí,
això una,
tu,
sí, una mica, un punt, no? I ja entrarem una mica en matèria. El test que comentarem, el comentarem el divendres 11 de setembre a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la Biblioteca Les Voltes, com sempre, si les mesures del Covid ens deixa. I si no, farem la trobada virtual com venen sent les últimes que no han pogut durant el confinament. ¿Vale? Aquesta obra és de Santiago Rusiñol, que suposo que quasi tothom coneixerà Santiago Rusiñol, que ja sap que va ser un dels grans ambaixadors de la modernitat a Catalunya, artista polifacètic, que va tocar la pintura, l'escriptura, periodisme, dramaturg, obres de teatre, i un dels líders del modernisme català. L'obra es va estrenar el 17 d'abril de 1903 al Teatre Romeo, dirigida pel primer actor, que va ser l'Enric Borràs, que era el protagonista de l'obra, i com a anècdota podem dir que només es va fer la representació de l'estrena.
L'estrena.
Sí. Uh-huh. Després, per por als militars, es va deixar de fer, sense... i després, quan es va voler tornar a reprendre l'obra, la censura la va censurar, no la va permetre. Vale?
Va ser una censura del 100%.
Sí, va ser censurada perquè...
Així de clar.
Bueno, perquè quan es llegeix l'obra es veu que no deixa molt bé els militars espanyols. I clar, i amb això pues, no tocava. L'obra de l'héroe, que està al títol, ja ve en castellà per això, perquè dintre de que ens parla que és una obra antimilitarista, és una obra que és antimilitarista, antibilicista, antipatriotisme espanyol, i el que fa amb aquesta obra se centra en el moment en el que el soldat torna de la guerra, en el que el poble el considera un héroe perquè ha anat a lluitar a Filipines, ha tornat de Filipines i torna viu. L'important és que torna viu, per això el numeren héroe. I amb aquesta obra el que ell vol fer és vol evidenciar com les persones canvien, no? Com les persones quan venen de la guerra, com han canviat, no? Aquest que els consideren héroes, pues no deixen de ser persones. Aquest noi, en el moment en què ell se centra, pues no deixa ser un com diríem, una persona molt soberbia, molt grollera i un mal encarat. I llavors el que fa amb aquesta obra és posar...
Aquesta és la diguéssim, el peatge que ha de pagar a l'heroi, no?
Sí, a l'heroi és...
A conseqüència de la guerra de les Filipines, ell
sí,
té aquest canvi, no?
Bueno, perquè o sigui, el ve que se'n va a les Filipines, ve amb honors de la guerra de Filipines, ve amb els honors, per això li posen la condecoració d'héroe, i clar, i ell arriba al seu poble on el seu pare té un telar, gent treballadora, i ell es considera més ja que més que el seu estatus de la família d'obrer, i no vol ser obrer, ell vol estar per sobre d'això. Ell diu que no ha anat a la guerra i ha tornat a veure per treballar ara una altra vegada en el telar. I aquí el que fa és l'enfrontament de posar en valor com són les persones, no? I el que ens diu... aquesta obra ell s'inspira en una notícia apareguda en un periòdic mallorquí en la qual narra el patetisme de la situació del soldat que torna havent perdut els punts de referència moral. Així l'obra planteja la degradació moral del protagonista, que no ha vingut de la guerra, un jove que era honrat i treballador, però a conseqüència del conflicte es converteix en un cínic i en un depravat, no? El que fan les guerres amb les persones, no? Que el que és bo es fa mal. I llavors arriba al punt també, perquè el que fa és al final és posar-te a dir-te qui és realment l'héroe. Si l'héroe és el que ve de lluitar les guerres, o són els treballadors, són el pare, la mare, que es queden a casa treballant, tirant endavant la família i lluitant cada dia amb el seu treball, no? Aquí és l'enfrontament que ell fa, no? I després hi ha una cosa que també... perquè era una obra que amb aquesta obra va recuperar com si diguéssim el moviment catalanista que li va donar de banda, bueno, li va fer l'esquena quan ell va estrenar els Jocs Florals de Camprosa, el catalanisme català no li va fer gràcia perquè pensaven que era una ofendre a la tradició catalana. I amb aquesta obra va recuperar tot el seguiment del catalanisme, perquè també se fica molt dintre del que és el patriotisme espanyol, no? I per això és una obra que està fregida de castellanismes per parlar de com l'espanyol, el castellà, es fica com una colònia més dintre del poble català. No? I amb això pues, també vol fer posar en valor el català. És una obra que per mi és interessant de llegir, no només per al moment que es va produir, no? de la guerra de Cuba, bueno, la pèrdua de les colònies d'ultramar de Filipines i Cuba, sinó perquè encara crec que posa en valor això, com les persones canvien en el moment que van a un fet bèl·lic, sí. I com tornen, no? Com perden els seus punts de referència morals i com tornen,
o
no?
Que va més enllà dels fets històrics i es fica...
Sí. Sí, ell s'entra més, com si diguéssim, amb els conflictes personals de les persones, no?
Sí.
Perquè per mi hi ha realment el protagonista, o a part del pes que té l'héroe, que és el que, com si diguéssim, porta tota l'obra, per mi al final et dones compte que el pes el porten els pares, tant el pare com la mare, cadascuna fent el paper de pare i el paper de mare, són els que realment porten el pes i el que al final... acabes creient que són els serveis. Els serveis són el treballador, el que lluita cada dia per treure endavant a la família.
Sí, sí. Molt bé, molt bé. Aquesta obra la faran... Bueno, fareu la presentació o aneu com a club de teatre?
Sí.
Al TNC?
Sí. Aquesta obra s'estrenarà el dia 3 de desembre al Teatre Nacional, a la Sala Gran, amb direcció de Lourdes Barba, i esperem que si les condicions ho permeten, que a partir del 3 de desembre puguem gaudir d'aquesta obra de teatre, que estarà força bé, jo la recomano molt.
Home, jo crec que sí, jo crec que promet, no?
Sí, jo crec que és una obra... No? Bueno, sempre és bo redescobrir obres de teatre d'autors catalans, que de vegades, clar, perquè... no sé, però el senyor Santiago Rossinyol, a part de la seva gran obra de La Boca del Senyor Esteve, té moltes més, no? I aquesta crec que és una gran obra que val la pena llegir-la i veure-la en teatre.
El teatre, no? Mm-hmm. El fet de perquè jo ara estava pensant, no? El fet que el Santiago Rossinyol hagués escrit això a principis del segle XX, no? Es va repetint, no? Perquè va passar el mateix, recentment estava llegint bueno, era una novel·la, però tracta sobre quan van tornar els anglesos de la guerra napoleònica, els que estaven embarcats i tot això, i era un desastre, o sigui, la gent tornava, i tornava sense feina, i tornava fatal del cap, i llavors era pitjor quan acabava la guerra que durant la guerra. El mateix, he llegit en algun llibre també dels Estats Units, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, clar, molta gent tornava, no havia feina, els que havien quedat, que eren la majoria, molta gent de color que havia quedat allà, els feien fora perquè entressin els altres.
Uh-huh.
O sigui, un desastre, o sigui que tothom pensem, no? Bueno, quan s'acaba la guerra ja ve lo bo, no? Pues no, és... ve lo pitjor.
Aquí no planteja això perquè se centra més en una família, no? Com si diríem. El que sí que ens posa davant del conflicte de com torna el fill gran, que és el que se'n va, l'hereu, que a més també parla d'això, de l'hereu, que al tornar de la guerra ell no vol treballar. Ell es considera que ja no ha estat lluitant per venir a treballar.
Aquesta també la té cremada.
Sí, i a més entren en un conflicte perquè ve molt soberbi, molt cínic, molt déspota, i llavors es creu amb el dret de fer el que ell li doni la gana, i que per això ha anat a la guerra i ha guanyat. Bueno, no ha guanyat, però en la seva combat, quan ell torna, la seva sí que havia guanyat en el seu moment. Després van acabar perdent i va passar el que va passar, però ell en el seu moment sí que va guanyar. Hi ha algú més, no voldria destripar l'obra perquè hi ha més coses, no? Perquè hi ha coses que també fa veure, no?, com el personatge es va degradant, no? El déspota no només perquè, sinó com es va degradant aquest personatge, la moral, i com al final vol que només sigui la seva voluntat, i el fet de que sigui l'hereu, el germà petit, el desplaça també, no? Vol fer valdre el seu poder com hereu de casa, però a la vegada no vol treballar. Però això desplaça el germà petit perquè es veu incapaç de poder tirar endavant amb el germà.
Molt bé, molt bé. Doncs jo crec que és una obra molt interessant,
sí,
que disfrutareu molt
al
TNC, i espero que, bueno, la gent que...
I llegir-la no també.
Això, i que ens escolta, doncs que vingui a buscar-la i que...
Sí, sí, sí.
Perquè tenim moltes, o sigui que tenim volums per prestar.
I nosaltres des d'aquí sempre animem, perquè no només som un club de lectura de teatre, que a banda de llegir-les, les anem a veure. I el que convidem és a la gent a llegir les obres de teatre i anar una mica un pas més enllà, que no només de seure a la butaca i veure la representació.
Al
no?
TNC. Sí, sí. Al
TNC.
Al Teatre Nacional de Catalunya.
Al TNC.
No a qualsevol lloc, eh?
Ah, no.
No,
al Teatre Nacional, no. Un senyor teatre.
Molt bé. I bueno, Miguel Ángel, ens podries parlar de lo proper que tingueu preparat per
sí.
Després d'aquesta obra?
Després d'aquesta, que aquesta serà, com hem dit, el dia 11 de desembre, la de l'Héroe de Santiago Rossinyol, per al gener, ja per encarar el nou any, tindrem una obra que també, això de vegades, no sé qui, com, bueno, són coses del destí. És una obra que es titula Encara hi ha algú al bosc, d'Anna Maria Ricard Codina, que també ens parla de la guerra, però des d'altra vessant, des d'un altre vessant, és des de la vessant de la visió de la dona al mig de la guerra. Com pateix la dona la guerra i com queda després de la guerra la dona. Això està ambientat en la guerra de Bòsnia de 1992, com les dones van ser violades, com van patir la guerra, i després, no només que quan va acabar la guerra, elles tenien uns fills que van néixer de les violacions de la guerra, no? Com han d'entomar al finalitzar la guerra, doncs el record que persistirà per la seva vida és tenir un fill nascut d'una violació de la guerra. Llavors penso que aquesta serà més dura, és més actual, però molt interessant veure com les dones al final són les grans perdudores de la guerra. Sempre surten perdent elles en les
molt
guerres.
Molt interessant també aquesta, molt interessant. Jo si, mira, ja t'ho dic ara, que si vols, quan acabeu el gener i parlem d'ella.
Sí, 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 encantat de tornar a venir cap aquí i parlar de l'obra, que aquesta obra, a partir del dia 11 de desembre ja podran passar a recollir-la, i es llegirà i es comentarà el dia 15 de gener. Divendres 15 de gener farem comentari de l'obra.
Molt bé, i el dia 15 de desembre feu...
11.
A l'11.
11 de desembre farem la trobada.
La trobada, divendres.
Divendres 11 a les 6 a la sala gran de...
A la sala d'actes,
sí. Bueno, és que com hi ha diverses sales. La sala d'actes de la biblioteca. Si les mesures Covid ens ho permet i no hi ha cap impediment.
Jo crec que ara sí. Jo crec que ara sí que ho permetran.
Bueno, esperem que sí.
Molt bé, Miguel Ángel, doncs moltes gràcies per vindre.
A tu, com sempre. Un plaer.
Explicar-nos les vostres hores de teatre. I, bueno, doncs passem a escoltar un altre tall de Morrissey, titulat Love is on this way out, i amb això acabarem el programa d'avui. Bona tarda i bona lectura.
Love is on its way out, love is on its way out, love is tired and it's on its way out. Love is on its way out, love is on its way out, love is broken down, it's on its way out. Did you see the headlines? Did you see the grab lines? Did you see the nerve gas? Children crying, did you see the sad rich hunting down, shooting down elephants and lions? Love is on its way out, love is on its way out, love is tired and it's on its way out. Love is on its way out, love is on its way out, love is broken down, it's on its way out. Did you see the sad rich hunting down, shooting down elephants and lions?
With fondness on.